Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4. Des de Montserrat, amb Òscar Verdagí.
L'exposició Remembrança, l'antològica que mostra tota la trajectòria de la vida i l'obra del pintor, dibuixant i gravador català en Ramon Calsina i Baró, a la Sala d'Aura del Museu de Montserrat, ha estat prorrogada fins al 17 de gener de 2016. A Remembrança es poden veure un centenar d'obres, la majoria propietat de la Fundació Ramon Calsina, que ha coproduït la mostra amb el Museu de Montserrat, de col·leccionistes particulars i tres obres del Museu Nacional d'Art de Catalunya i del Fons d'Art de la Generalitat de Catalunya. L'exposició Remembrança és una revisió molt completa de tots els gèneres i èpoques del pintor. Es va obrint per etapes des de la infantesa, estudis, primers treballs, primeres exposicions, les estades del pintor becat a Granada, Madrid i París, la tragèdia de la guerra i les seves conseqüències personals, amb la difícil represa en els grisos anys de la dictadura i una lenta i parcial reconeixença. Es pot observar, en el seu món més íntim, objectes que l'acompanyen i eines del seu ofici. Una aproximació a la família, als amics, el seu pensament sobre la vida, com entenia l'art i el seu capteniment estretament lligat als seus principis, malgrat que en ocasions volgués dir anar a contracorrent. La trajectòria artística de Ramon Calsina va ser llarga, per la qual cosa permet anar mostrant obres per anys i diferents tècniques emprades, dibuix, litografia, oli i fins i tot il·lustració de llibres, com els contes de Poe o el Quixot de Cervantes. L'exposició acaba amb obres del mateix any de la mort de Calsina, que arriba fidel a la seva essència i amb el mateix esperit lliure. Remembrança, de Ramon Calsina, es pot visitar a la Sala d'Aura del Museu de Montserrat fins al 16 de gener de 2016.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, durant la primera hora de la Fórmula Estel, celebrem l'aniversari Hipercor. Perquè et descobreixis totes les ofertes, els descomptes, els preus especials i totes les sorpreses preparades per tu. No t'ho perdis. De dilluns a divendres, durant la primera hora de la Fórmula Estel, l'aniversari Hipercor se celebra a Ràdio Estel.
Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana, la premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
Barcelona t'obre la porta a les seves comarques, a la màgia de les seves platges i muntanyes, a l'encant de les seves tradicions centenàries, a una arquitectura única al món. Barcelona t'obre la porta a milers de possibilitats, molt a prop teu. Obre la porta i descobreix que Barcelona és molt més. Entra a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
Bona tarda de dissabte i benvinguts a Joves amb Fe. Al programa d'avui parlarem de la relació que tenen els joves amb els seus pares i en aquest sentit respondrem a diferents preguntes. Per exemple, fins a quin punt els pares han de donar llibertat als seus fills o fins a quin punt els joves han de demanar llibertat als seus pares. Vosaltres, els oients, també podeu col·laborar a través de facebook.com/jovesamfe o a través de l'email jovesamfe@radioestel.cat.
A Radio Estel, Joves amb Fe, amb David Medrano.
Duermen los niños con los puños cerrados, aferrados al secreto de vivir que solo ellos conocen. Guárdalo bien, ciérralos bien, pequeño. Ahora todo es inocente, ahora todo es amor. Duermen los niños con los labios.
Una de les preocupacions dels joves amb els seus pares o dels pares amb els seus fills va relacionat amb les decisions. Hi ha una etapa que els fills deixen de ser nens i entren de ple a l'adolescència i a partir d'aquest moment, d'una manera o altra, comencen a demanar més llibertat, per exemple, en horaris d'arribada a casa després d'haver sortit a sopar amb els amics o també de festa. Parlarem d'aquest tema avui amb Pedro Rovira, és sacerdot que col·labora a l'escola Loreto Abat Oliva. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I fas més coses, no? Només estàs...
Sí, soc rector a Sant Boi, a la parròquia de Sant Antoni Maria Claret, i rector també al Sagrat Cor de la Colònia Güell.
Avui és la teva primera experiència en ràdio? No.
No. De diaca ja... Vaig anar a Catalunya Ràdio, a donar testimoni al dia del seminari, a TV3, al Signe dels Temps... Bueno, no tinc massa experiència, però ja coneixo el que és els mitjans de comunicació.
I els alumnes que avui ens acompanyen també els coneixes?
Sí, els coneixo de fa molts anys.
La Maria, bona tarda. Manu.
Bona tarda.
Beatriz.
Bona tarda.
I Lucía.
Hola, bona tarda.
Lucía ja va estar amb nosaltres fa un parell de setmanes. Et vas sentir còmode? Vas estar bé?
Sí, molt bé.
Vosaltres també amb ganes de poder participar? O us ha agafat així una mica desprevinguts?
No, una miqueta, però amb ganes.
Molt bé, vosaltres també us passa? Vosaltres us costa entendre algunes decisions dels vostres pares en quant a horaris, en diferents sentits, en coses que pugueu fer? Dius, però no entenc els meus pares.
Sí, home... És això, moltes vegades a l'hora de sortir o d'anar amb els amics per la nit i tal, surten incongruències.
Sobretot en horaris o més amb què fas, amb qui vas?
Sí, amb què fas i amb qui vas, sí. Sí. No me gusta mucho que sepan todo lo que hago. Soy un mínimo, pero no que sepan todo. No me gusta ser muy concreto.
¿Porque tus amigos son especialmente del colegio o también te relacionas con gente?
No, me relaciono con más gente, pero a la hora de salir de noche suelo salir más con los del colegio.
Molt bé. Maria, Beatriz, Lucía, no sé si també teniu aquest conflicte amb els pares.
Jo crec que és un conflicte que sempre tens en aquesta edat, a l'adolescència, perquè et trobes davant d'una resposta o d'un... Bueno, que a lo millor no t'agraden o que prefereixes que et diguin una altra cosa i sempre hi ha com conflictes.
Vale, Maria o Lucía.
Sí, o sea, jo crec que és normal, però per una altra banda ja sabem que el que ens diguin ells és el que al final passarà, o sea, que tampoc les ganes de discutir al final s'acaben, però...
Sí, o sea, sempre és confiança, perquè si no tens confiança con tus padres no va a ir bien, però... También es bueno que sepan conocer a tus amigos y que les hables sobre ellos.
Pero también les tienes que dar confianza, ¿no? ¿Cómo se consigue, no? Que dar confianza, recibir esta confianza, ¿cómo...? O sea, ¿pactáis un poco con vuestros padres a través del diálogo? Es decir, nos decía Manu, a mí me cuesta mucho pues que sepan 100% lo que hago, cómo lo hago, ¿no? Potser també et sortiria a compte, ¿no? Explica-me... I en aquest sentit, doncs, que ells et diguin, doncs mira, sabem el que fas al 100%.
No, a ver, no es que no les cuente nada, o sea, obviamente les cuento lo mínimo. ¿Qué voy a hacer? ¿Con quién salgo? Pero sin ir más allá, o sea... Sí.
Sin dar muchos detalles, ¿no?
Sí, exacto.
Tampoco. ¿Vuestros padres son de los que os dicen a la una en casa?
Sí.
¿Son de los que imponen o de los que también nos preguntan? Depende del plan, claro. No es lo mismo ir al cine que ir de fiesta. Que...
No, a ver, siempre depende del plan. Pero si me dicen a las 3 en casa y llego a las 3:30 sin pasarme, o sea, son flexibles en cuanto a esto. Si me paso a las 4:30, pues obviamente algo dirán, pero no ha sucedido nunca de momento.
¿Y en vuestro caso, María, Beatriz, Lucía, son flexibles vuestros padres?
Bueno, se preocupan, pero tú también te tienes que preocupar por ellos porque ellos son los que están ahí esperando a que vuelvas, entonces... Tienes que compartir el tema, ¿no? Si ellos quieren que vuelvas pronto, pues tú te tienes que preocupar por ellos y mirar que te lo puedes pasar tú bien, pero también siendo consciente de ellos.
A veces no es fácil porque siempre hay excusas, ¿no? Llego más tarde porque el otro también llega más tarde, ¿no? ¿Os ha pasado también eso?
Sí. Sí, sí.
Pero... ¿Y a casa com reaccionen quan els dius... Els meus pares, almenys a mi, em deien més igual el que facin els altres, no? Tu t'he posat una hora, no?
Sí, sí, jo crec que al final és una excusa. Te diran, da igual, jo t'he dit una hora i si no has obedecido, pues, està mal.
Sí, en mi casa, esa excusa no funciona, ja. És muy...
Ja està passada,
sí.
No? Us costa obeir? Hay veces que, bueno, hay el diálogo, pero cuesta obedecer, ¿no? Es decir, bueno, por aquí, papá, mamá, ya no paso, ¿no? Lo que sea, ¿no?
Sí.
Van todos y no me dejas ir porque alguna vez os ha pasado que os ha costado un poco este obedecer, ¿no? Es decir, o habéis obedecido, pero os ha costado mucho, ¿no? Es decir, no entiendo a mis padres, tenía que cambiar en esto.
Sí, o sea, yo, el tema de obedecer, siempre hay conflicto cuando llega la hora de salir o... No sé, me cuesta obedecer a la primera. Siempre tengo que insistir hasta que me intento salir con la mía. Pero, bueno, a veces sí, a veces no.
¿Y a ti, Beatriz?
Yo creo que, a ver, nos cuesta a todos. Porque siempre queremos una cosa que no nos van a dejar. Pero también es un poco, pues, a ver, aunque cueste, pues aceptarlo. Porque, bueno, como ha dicho María, al final se va a hacer lo que digan ellos.
Lucía.
Sí, también. O sea, obedecer siempre, siempre cuesta. Pero hay que reflexionar y pensar que siempre si te dan una orden es porque ellos creen que está bien. Entonces es mejor hacerles caso porque al fin y al cabo los padres siempre tienen razón. Quieras o no, van a tener razón. Bueno.
Molt bé. Pedro, ¿per què és important obeir? O si vols afegir alguna
cosa. Sí, bueno, vull afegir una cosa que és per mi fonamental, no? I és que els fills han de saber que els pares han sigut joves, coneixen la realitat de ser jove i coneixen els perills que hi ha. És a dir, els pares són els primers educadors i educar no vol dir sí a tot. Educar vol dir a vegades dir no. Vol dir que ser pare no és fàcil perquè el jove es pensa que el pare imposa. I el pare estima, la mare estima. Obeir no és, més es pot obeir des de l'estimació. No és una llei, no és una imposició. El pare, torno a dir, és el primer interessat en que els joves tinguin una relació, una anhel de llibertat, però amb responsabilitat. La llibertat en si mateix no és res. Ha d'acompanyar la llibertat amb responsabilitat. I això no s'aprèn en un llibre, hi ha un manual. S'aprèn en el dia a dia, en el contacte, en el diàleg amb els pares. L'obediència, que és fonamental, no només en la relació pares i fills, en la vida mateixa del creient o en la vida mateixa de l'ésser humà, només es pot fonamentar des de l'estimació, des de la plena confiança de que el meu pare podrà equivocar-se, però m'ho diu perquè m'estima. És a dir, totes les, entre cometes, normes que posa el pare i la mare no és per casualitat, no és simplement un, mira, vull fastigejar, vull aquí empipar el meu fill, no. Ha sigut jove, per tant, coneix perfectament l'àmbit en els que us moveu. I jo això sí que penso que és important subratllar-lo. El fill, aquest anhel de llibertat, lògic, natural, i el pare ha d'educar en una llibertat responsable, una llibertat que sàpiga els límits en tota la vida humana. L'ésser humà ha de saber fins a on pot arribar, perquè si no hi ha patiments que podem perfectament estalviar-nos. Podem perfectament estalviar-nos. I després el pare, amb aquesta, el pare i la mare, però com a nucli familiar, té la responsabilitat primera d'educar, i educar en la veritat, no cercant la complicitat. El pare no és un amic, és més que un amic. El pare és aquell que, torno a dir, té l'encàrrec, té la missió, té la responsabilitat d'acompanyar en aquest moment, que no és gens fàcil, perquè la joventut, l'adolescència, és un temps d'ir descobrint, no?, també els riscos i els perills que hi ha, no?
Perquè si els pares us castiguen, ho viviu com... O sigui, en el fons, dieu, m'estan ajudant o no? M'han castigado, no puede ser...
No, sí, en un principi penses que sí, que... Jo que sé, pots pensar que ho fan per molestar o el que sigui, però després pues, ho penses i dius que ho han fet pel teu bé. A més, ells tenen l'experiència i saben el que és... O sigui, el que estàs passant tu, llavors...
I això ho veieu en el moment o ho veieu amb el temps? A vegades, al moment, no veus res més que el càstig, no? Llavors necessites dies per dir, pues, era veritat, m'havia de quedar a casa, no havia de fer aquest plan o no?
Sí, a veure, sempre cuesta veure el moment, però al final reflexiones i penses i tal, i ves que lo hacen por tu bien, però sempre pensando que lo hagan por tu bien, no sé, no sé, a mi me pasa, que al final sempre... Siempre prefiero, yo qué sé, salir una noche o algo así, no sé.
Muy bien. Pere, ¿volías afegir algo?
Volia afegir... No m'agrada la paraula castigar, m'agrada més la paraula corregir, la correcció. Això no vol dir castigar, està una mica devaluada avui en dia, sembla que és una imposició sense caritat, no. La correcció vol dir anteposar el tu al jo. A un pare, hi ha molts pares que han agafat el camí de la tranquil·litat. Sofà, televisió, i que el fill faci el que vol. Això no és estimar. Estimar vol dir, si ha de dir una cosa al fill, sap que durant 2-3 dies potser aquest fill s'empiparà, no parlarà amb ell, però ha fet o ha complert el seu deure com a pare. La correcció, no a nivell de pare i fills, a nivell de tots. Qui estima, corregeix. Qui estima sap dir que no. Qui estima, doncs a vegades, arrisca. Ja sé que el camí més fàcil és no embolicar-me, no complicar-me la vida, que cadascú faci el que vol, però després ve les conseqüències. Per això castiga, penso que en el món actual és una paraula excessivament, com ho diria jo, inquisidora, no? D'imposició. És correcció, i això l'Evangeli ho reflecteix, correcció fraterna. De pares a fills, i per què no dir-lo? També de fills a pares. Per què no podeu dir al pare, oi, això que has dit, això que has fet, doncs mira, m'has sentat malament, tu. No passa res. Aquesta llibertat d'acceptar una correcció i aquesta llibertat de poder, els pares, també, doncs corregir-los.
Ho feu, això, vosaltres, algun cop? Us costa dialogar amb els vostres pares amb coses que penseu que no us toca dir? O...
Sí. Cuesta mucho, porque hay momentos y hay momentos. Tus padres pueden estar mal y mal en el sentido de que pueden estar como cansados o tener un día de trabajo duro y te pueden echar la bronca y lo más importante es dialogar, porque si no hay diálogo no fluye la relación.
Vamos a poner, Lucía, un corte, a ver si...
¡Despierta!
¿Qué? ¿Qué sucede?
Un meteorito acaba de caer en mi habitación.
Tres de la mañana.
¿No es fantástico?
¿Ves la hora? ¿Estás enfermo de la cabeza?
Pero papá, mira, es un meteorito.
Ya basta, basta con esa tontería.
Nunca me escuchas.
¿De qué estás hablando?
Nunca haces nada conmigo, no te importo.
¿Cómo que no me importas?
Nunca juegas conmigo, nunca eres cariñoso conmigo, nunca me amaste, nunca me abrazas.
Bueno... Ah, tienes razón. Esto es algo que no puedo hacer. Nunca me han enseñado.
Papá.
Bien, bien. Mañana pasaremos el día juntos, ¿sí?
Bueno, en fi, els pares també s'equivoquen, no? I el pare li diu, es que nadie me ha enseñado a hacer esto, no? Vull dir, els pares també tenen mancances, a raíz de lo que también decías, Lucía, ¿no? Pueden llegar cansados... Bueno, tienen sus debilidades también todos los padres. Bueno, en este sentido, Pere, potser sí que s'ha de promoure, no?, el diàleg, intentar comunicar al màxim, no? No deixar-se emportar per aquesta faceta de dir, no? És que és com que està de mala llet, potser aquell moment no és el moment, però podem trobar un altre, no? Buscar el diàleg sempre, no, amb ells?
Per dialogar és fonamental saber escoltar, eh? I aquest és un dèficit, perquè a vegades anem Sobretot jo parlo amb molts pares i van amb un estrès, amb un ritme de vida frenètic. Hem de cercar espais, no només de parlar, està bé, sinó d'escoltar l'altre. I a vegades el pare i la mare necessiten també ser escoltats. Què us penseu? Que ja els adults hem superat tot. També necessitem gestos d'estimació, de servei, de gratitud. Jo, és que és fonamental. No només és el pare que ha de facilitar aquest diàleg obert i sincer amb el fill, sinó que el fill també ha d'intentar acostar-se. I no només des d'aquesta distància generacional, sinó fonamentalment des de saber escoltar aquell que, ho torno a repetir, tot en què em dirà, fins i tot quan s'equivoca, és perquè m'estima. És perquè m'estima. I els pares, i si algú, evidentment, algú escoltarà aquest programa dels pares, dir-los també que es mostrin davant dels fills en la seva feblesa. A mi és fonamental que els pares aprenguin a demanar perdó als fills. És important, això. Oye, fill, m'he equivocat. Ahir em vaig corregir, em vaig passar. Vaig utilitzar un llenguatge, unes formes que no són correctes. Perfecte. Perquè el fill estimarà el pare i la mare, acceptarà el pare i la mare, també, sí, copsa la feblesa, les mancances dels seus pares.
Molt bé. Bueno, un poco lo que comentábamos, ¿no, Lucía? Vosaltres també ho veieu així, que a vegades els pares us necessiten del vostre amor, de...
Sí, sí, clar.
O sigui, que us reclamen també, no? Que a vegades, com a fill, estem acostumats a esperar que ens donin els pares, que ens escoltin, que ens donin, que ens escoltin, però hi ha un moment que diuen, doncs també necessitem, no?, el vostre amor com a fills.
Sí, jo crec que també hem de posar de la nostra part. O sigui, si no hi ha una relació, o sigui, tant d'ells cap a nosaltres com nosaltres cap a ells, no es podrà construir res allà. I jo crec que és important això, no?, que nosaltres també puguem veure en quin punt hem de posar la nostra voluntat, no?
Algun cop us han dit això de hijo o hija, nunca me das un beso, ¿no? Ya no me das un beso, antes me das muchos besos, ya no me das un beso, ¿no? ¿Os ha pasado alguna vez?
Jo mai he sigut molt de petons, sincerament.
No ets de petons, però, per exemple, un gest d'amor, quan és l'aniversari dels vostres pares, penseu en ells, en el sentit de fer un regal o fer un detall?
No, un detall sí, però és això, que jo no soc molt de... Els meus pares no soc molt de mostrar afecte. No sé si... No sé.
Bueno, també suposo, Vera, que són formes de ser, eh? Que ja ningú s'ha d'esclavitzar ni s'ha de... Però, bueno, potser sí que hem de potenciar, no?, aquest diàleg, aquest efecte comú, no? No sé si Lucía, Maria, Beatriz, voleu afegir alguna en aquest sentit, si també heu tingut aquesta experiència, no?, de que los padres alguna vez habéis dicho, ¿cómo puede ser? Mis padres me están reclamando a mí, ¿no? Un poco mi...
Sí, es que es la edad. O sea, la edad... Va a estar un poco más soso y un poco más vago, pero no quiere decir que no lo puedas demostrar. O sea, siempre estás dispuesto a actuar de una manera que ellos quieren, pues adelante. O sea, si te lo piden, hazles el favor porque tienes que estar agradecidos.
Muy bien. María, Beatriz, ¿algo más? Si no, seguimos, ¿eh?
Bueno, lo mismo, sí.
Perfecto. Pues venga, Mario.
Entre tus nubes y mis contraluces, fuiste cubriendo el cielo con las cruces que terminaron por tapar el sol. Tu voz sonaba tan arrepentida, arrodillado como un niño en la orilla, desenterrando un poco de tu amor. Y ahora que te digo adiós y se abren mis alas, me pides perdón, te quise como nada más.
A vosaltres us agrada seguir fent coses amb els vostres pares? Arriba el cap de setmana i els pares sempre proposen o acostumen a proposar un plan, no? Anem a fer alguna cosa junts.
Sí, jo crec que està bé també el cap de setmana fer plans amb els teus pares, perquè també t'ajuda, doncs, a aquesta confiança també neix amb aquesta relació.
Exacte, molt bé.
Jo, sincerament, cada vegada menys. O sigui... No sé, prefereixo estar amb els amics o alguna cosa així a estar amb els meus pares, no sé.
I quan toca anar amb els pares, és un tostón?
No, tampoc això, però per preferir.
Prefereixes.
Prefereixo anar amb els amics.
Maria?
Sí, o sigui, està clar que abans, o sigui, és l'edat també, que m'agradava molt estar amb els meus pares i tal, i ara és veritat que o sea, és eso, és l'edat d'estar amb els amics i tal, però això no vol dir que no puguis estar amb els teus pares i tot, si jo m'ho poso superbé amb ells, però és veritat que amb els amics sempre com que és millor.
Lucía.
Sí, pots fer plans, no sé, fer esport o anar de compres amb la teva mare, que és lo normal, no? Però, clar, ara els amics t'entenen més perquè és la teva personalitat i t'entens més.
I les vacances d'estiu les manteniu amb els pares encara?
Sí.
No? Les vacances sí. Inamovible, no? Això és important, no, Pere? També el nucli familiar, home, protegir-lo, no, també?
Hem de reconèixer que és un fet natural, que els joves... Jo també he sigut jove, tinc 54, però també he sigut jove, És un fet natural l'atracció per la colla, pels amics, evidentment, trobes a gust, això són amics ja que compartiu més coses, encara millor, però evidentment la família, mira, això no té data de caducitat. Els amics pot ser, que tindràs dentro de 5-10 anys, tindràs millor altres amics. El pare, la mare, els germans, això és per tota la vida, tu. I això és important que ho sapiguem agrair, torno a dir, agrair, des d'un punt de vista de fe, ja sabeu aquí. No tinc cap vergonya per donar gràcies a Déu per la família que us ha donat.
Escúchame, arréglate la habitación.
Yo no voy a arreglarme la habitación.
Quiero que te hagas la habitación.
No me da a mí la gana.
¿Siempre se lo haces todo? Le lava los calzoncillos, le lavas esto, le lava los otros.
Tú dices, soy mayor de edad,
vete. No me da a mí la gana. ¿Eso qué quieres tú, que me vaya? Pues porque te lo empuja el Adrián.
¿Vas a estar los dos solo?
Voy a estar aquí hasta que te mueras.
No he tenido hijos. ¿Qué pasa?
Bueno, coneixeu el programa de 4 Hermano Mayor?
Sí.
Bueno, abans de començar amb el programa, amb el Pere, bueno, no ens acabem de creure molt que aquest programa sigui 100% real, no? Potser està fet sobre un guió, però sí que és veritat que és el que deia el Pere, agrair la família que tenim, perquè també és una realitat. Aquest fragment que hem escoltat, hi ha famílies que s'ha destruït la família, S'ha perdut l'amor...
El respecte.
El respecte.
Jo crec que és fonamental, tant en relació pare-fills com fills-pare, que hi hagi respecte. Cadascú té el seu lloc i el seu espai. Si no hi ha aquest respecte, tot s'enfonsa. S'enfonsa, és a dir, la relació, la confiança, l'educació, el diàleg, desapareix. El respecte. Cadascú ha d'assolir el seu lloc dins d'una família. No tots són pares, no tots són mares, no tots són fills. Cadascú té un tarannà, té una sensibilitat, té unes formes. Quan espera això, tot s'empitjora. Darrere d'aquesta destrucció de famílies, hi ha una desestructuració, hi ha un problema seriós de convivència, hi ha més coses. Aquests programes cercen el que provoca audiències, evidentment, però darrere d'això hi ha més coses que no surt del programa. És a dir, això no és fruit d'un dia, ni de 15 dies, ni d'un mes, són d'anys. Per tant, el respecte és fonamental. Respecte al lloc i a l'espai que té cadascú.
Esteu agraïts, en el fons, però, amb la família que teniu? Sí, no?
Sí. Suposo que sí.
Jo us veig contents, per això, d'aspecte, de cara, parlant amb el tema, no? Que els pares també tenen coses bones, també les veieu, no?
Sí.
No sé si sent jove es pot veure el sacrifici que un pare fa durant el dia a dia pel seu fill.
Sí.
Ho podeu veure, o...?
Això sí, però... Al moment no ho penses, o sigui, és... No sé, que al moment quan t'enfades amb el teu pare o alguna cosa així, no penses al sacrifici que fa. No et surt agrair-li res, no sé.
És més amb el temps.
Sí.
Molt bé. Maria, Manu, Beatriz, Lucía, ha passat molt ràpid. Heu estat a gust, almenys?
Sí.
Moltes gràcies.
Tornareu a venir al programa i gràcies per haver vingut també a tu, Pedro.
Gràcies.
I als oients ens tornem a trobar dissabte que ve a 8:15 de la tarda. Adéu.
Ràdio Estel, Joves amb Fe, amb David Medrano.